Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Espera't, que els auriculars ara em van grossos, no sé. O algú li ha crescut al cap, o s'han donat els auriculars aquests. Haig de canviar-me'ls. Com estàs?
Mira, avui tinc una ressaca històrica.
Perquè ahir es va allargar la presentació del llibre de l'Abraham Orriols a la llibreria Ona de Barcelona, que es feia a les 7 del vespre, que presentava en Ramon Pellicer. I es veu que la cosa es va allargar, pel que veig, després.
Doncs sí, la veritat, la cosa se'ns va complicar una miqueta, però escolta, tu, som joves.
Ah, home, no, i tant. Hi havia més noms del mundillo, a la presentació del llibre. Va venir algú a treure el cap que digués, mira, tal persona, fa gràcia que vingués.
No. No ho entenc, què vols dir, qui
esperaves? No, més gent de l'entorn de TV3, algun actor, alguna actriu, algun polític que s'acostés. A vegades van a presentacions de llibres.
Pere Aragonès va venir, no et fot?
Sí?
No, clar que no va venir.
Jo què sé. Escolta'm, tenim novetats d'Eufòria de fa molts pocs minuts.
Comença Eufòria!
Com esteu?
Bé, jo estic molt contenta. Tinc un titular i una notícia que és xulíssima. Obrim el càsting d'Eufòria 3.
És la Marta Torné. Fa pocs minuts que s'ha publicat aquest vídeo on s'explica que s'obre el càsting per buscar les noves veus de la tercera temporada d'Eufòria. La nota de premsa diu, que la tenim aquí, ens l'han enviat en text, Eufòria torna totalment renovada, ja des del càsting.
Ja comencem amb aquestes històries de tot serà nou, no hi haurà res repetit. Ja ho veurem, perquè després sempre acaba sent mentida, no és tan gros mai res.
Torna totalment renovada, amb noves fases mai vistes abans. Per tant, ja des dels programes aquells previs de les fases de selecció, ja hi haurà novetats. La convocatòria online estarà oberta fins al 20 de novembre, vull dir, encara hi ha dies, però no ens encantem, si algú s'hi vol apuntar. I ho heu de fer a través del codi QR, no sé quin, perquè aquí no el veig, a la nota de premsa, o també a la web d'Eufòria.
Els encanten els codis QR, la gent d'Eufòria.
Funciona molt bé a la tele el tema del codi QR.
Funciona moltíssim, estan enganxats.
Busqueu web d'Eufòria i allà també us podeu inscriure.
Et presentaràs?
No crec. També diu la nota de premsa, un equip d'Eufòria ja recorre els carrers de Catalunya cercant veus que puguin participar en el càsting.
Mentida tot.
Per tant, no, mentida no. Això vol dir que en qualsevol moment vas pel carrer, fots una xiuladeta bona o cantes una mica i apareix algú d'Eufòria i et diu, tu te'n vas cap al concurs directament.
No passa res, però és una metàfora, no? Però evidentment no hi ha gent pel carrer esperant a veure si es creuen algú que està cantant en veu baixa.
A mi m'agradaria pensar que sí. Ho diu la nota de premsa, literalment, que m'ho he subratllat, de color groc.
Ai, Roger,
més informació sobre aquesta nova edició d'Eufòria. Diu, destaquen enguany noves fases a què s'hauran d'enfrontar els aspirants, reptes mai vistos fins ara al programa. Jo ja no sé si serà un programa de cant o els Jocs de la Fam.
Clar, és que quins reptes els hi pots posar, no? Vull dir,
cantar una cançó al revés, per exemple.
Em sembla molt complicat, això, realment.
Això seria molt complicat. Ho haurem d'anar seguint. Ja anirem preguntant més coses, però com que acaba de sortir fa 5 minuts, dic, ho hauríem d'explicar, això.
I no han dit res sobre qui presentarà el format, sobre tot això, com funcionarà. Entenc que si la Marta torna a fer el vídeo és perquè ho presentarà
ella. Seria molt lleig que si la Marta no ho presentés li fessin fer aquest vídeo. No ho sé, hi ha diferents interrogants. El paper de Miqui Núñez, quin serà aquesta temporada? Si seguirà copresentant o no copresentant, qui hi haurà el jurat, suposo que els propers dies ens ho aniran explicant, totes aquestes coses. Ho anirem seguint. Tu tens idea de quan comença Eufòria?
No en tinc ni idea. Fa molt de març.
Sí, és molt de primavera,
És molt de primavera.
Per tancar el juny,
acaba i ja
Palau Sant Jordi.
Exacte, així a l'estiu ja fan el Palau Sant Jordi i totes aquestes històries, i encara poden fer algun bolo aquell estiu aprofitant l'onada d'Eufòria. Vull dir que
tens
està tot molt ben pensat.
Sí. És mala manté la fama i no va querer.
But yeah, when you're like on stage and you get to do things over and over and over again, you know.
És la veu de Jeremy Allen White, de qui fa uns dies circulaven rumors que se l'havia vist en un restaurant amb Rosalia, crec que també se'ls deia que els havien vist al cinema. Doncs bé, el rumor va prenent forma perquè ara sí que tenim les fotos de la catalana i l'actor nord-americà caminant junts pels carrers de Los Angeles.
No només els veiem caminant de costat, sinó comprant unes flors en una paradeta del carrer, sí. I et diré que són claríssimament fotos pagades. És a dir, això és un paparazzi contractat. Això no són unes fotos que els hi hagin fet d'estranquis, m'explico?
És a dir, creus que ells sabien que els estaven seguint i que els farien aquestes fotos? Les provoquen ells, que surtin?
Efectivament, o sigui, jo crec que tot això és una estratègia de màrqueting, que em sembla la típica relació que no m'estàs mirant amb cara, de que no connecta gens amb el meu discurs, i tothom sap que tinc raó. O sigui, senzillament, no passa res, però aquesta relació ja es veu que és d'aquestes performances de Hollywood, saps? I aquestes fotos és la demostració absoluta, tot aquest show, com van vestits, com agafen les flors, les perspectives des de on estan fetes les fotos, tot està pensat al mil·límetre.
I quin seria l'interès d'ells dos perquè els fotografiïn i tothom digui que estan junts?
Primer que parlin d'ells. I després potser distreure'ns d'altres coses, no ho sé. Potser la Rosalia vol que li deixin de parlar del Rau, per exemple.
Per tant, creus que és un muntatge i que en realitat ells no estan junts?
O potser sí, Però vull dir que aquestes fotos són provocades 100%. Però no ho sé.
Els looks, què et semblen? Perquè crec que s'han comentat pocs i a mi em semblen molt d'estrelles de Hollywood, realment, aquests looks. Com deixats, d'alguna manera,
clar,
no?
Clar, però veus, és el que t'anava a dir, que la Rosalia té un deixat, perquè va deixada en aquesta foto, però és un deixat molt concret. És que és un deixat estudiat, no és un deixat de quan jo baixo al súper de davant a comprar uns cereals perquè m'he quedat sense, saps? És que no és el mateix. No és el mateix. I et diré més, només et pillen amb aquest look si tu vols, saps? Perquè si tu estàs a Los Angeles i ets la Rosalia, ja vas mona pel carrer, ja ho intentes, perquè saps que et poden fer fotos. Si vas així és perquè tu vols que et pillen així.
Doncs molt bé, veurem si surten més fotos i si ells doncs expliquen alguna cosa o pengen a les seves xarxes algunes fotos. I de Rosalia a Shakira. A tu manera es complicado en una bici que te lleve a todos lados. Era l'estiu del 2017 quan va sortir aquesta cançó que es diu La bicicleta, de Shakira i Carlos Vives, una cançó que va ser la cançó de l'estiu a mig món i que a Catalunya vam ser feliços perquè en un dels versos hi surt una menció a Gerard Piqué. Doncs bé, més de 6 anys després, Shakira ha decidit fer una petita modificació de la lletra de la cançó i ha estat en un concert a Miami quan ha aparegut per sorpresa a l'escenari en el concert que feia Carlos Vives i ha cantat amb ell la nova versió de Bicicleta. Si l'original sonava així... Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, que si hacen que algún día demuestres el Tayrona, después no querrás ir pa Barcelona. Aquí hi havia un vers del final que deia que si a mi Piqué tú le muestres el Tayrona, después no querrá irse pa Barcelona. I a la nova versió ha canviat a mi Piqué per a ese tipo.
Meravella.
De manera que ja l'ha esborrat de la cançó.
Ella s'ha inventat la venjança. La venjança no existia fins que va néixer la Shakira. Et diré que em sembla una gran idea, perquè tenir una cançó on parles del teu exnòvio i haver-la de cantar i anar-ho arrossegant, això s'ha de resoldre. Mira, sempre es diu que no et tatuïs el teu exnòvio, uh-huh. I potser tampoc has de posar-lo en una cançó.
Clar. Doncs veurem si fa més canvis altres cançons que també anaven molt, molt dedicades a Gerard Piqué. Avui no hi ha ningú al carrer. És un fragment del musical Germans de Sang que es va fer a Catalunya l'any 1994 i que protagonitzava l'Àngels Gunyalons. El que canta és un joveníssim Roger Pera que aleshores tenia 21 anys. Un Roger Pera que aquest diumenge va passar per Can Escapa, al Suplement, en una entrevista molt interessant on va parlar sense embuts de la seva etapa d'addicció a les drogues.
Tranquil, en pau, sense culpabilitat. Jo ara m'estimo. Jo abans no m'estimava, costava molt. I mira que sóc un tio, bon tio. Però bueno, no només això de la droga em va atrapar, sinó que jo era una persona molt insegura i amb molts pensaments irracionals. I quan pares la teva vida aprens a viure d'una manera... No canviaré, la meva personalitat és la que és, però sí que saps gestionar i acceptar la teva vida.
Té la mateixa veu que el seu pare, és flipant, eh?
et fa pensar amb la veu del seu pare, la manera, diguéssim, d'entonar i la cadència de les paraules.
Flipo.
Tot plegat. Va confessar també que amb 50 anys té moltes ganes de ser pare.
Seré molt sincer, ja sé que vaig una mica tard, però ser pare i d'una nena. M'agraden molt els nens. I és una de les coses, he fet un llibre, he plantat un arbre i que jo sàpiga, no sóc pare, potser un dia truquen a la porta.
Per mi és com si estiguessin posant fragments d'una pel·lícula.
Perquè Roger
Pera, aquest to de veu, és com si estigués doblant tota l'estona. Per cert, que va explicar una cosa que a mi em va fer molta gràcia, i és que va conèixer en Carles Sabater, i eren amics.
El Carles, sí, i tant. De fet, jo era molt amic de la seva xicota, de la Laura Jou, que és una gran coach d'actors. I doncs amb la Laura i jo érem molt amics, i lògicament érem molt amics amb el Carles. I jo sempre volia ser el Carles. Jo l'admirava tant, perquè el veia tan alt, tan guapo, amb un cabell tan... i sobretot sobre l'escenari tenia un carisma i tenia una màgia que jo sempre deia, algun dia seré el Carles. Ara deixeu de
plorar, que això es pot salvar. Una entrevista que dura aproximadament uns 26 minuts i que parlen amb tota la calma del món, i hi ha un moment que jo crec que en Roger Pera diu una cosa que potser encara és una mica privada, però quan l'escapa li demana si està preparant algun projecte, diu que està treballant per una sèrie que jo entenc que és d'animació, pel 3CAT, on hi participa en Joel Díaz, també.
Ah.
No sé si posant alguna veu a algun personatge o alguna cosa, però vull dir que, bueno, farà gràcia sentir en Joel Díaz fent la veu d'algun personatge d'animació.
Quin món el teu, eh?
Quin?
Aquest, veus? Perquè jo sé que tu estàs content, és a dir, tu poder posar en tall del Roger Pera parlant del Carles Sabater i dir-nos que faran aquesta sèrie, és el teu món, tu ets
clar,
feliç aquí.
Bueno, jo sóc del 87 i tu del 99, llavors aquí hi ha un gap generacional, que hi ha coses que a mi em fan molt feliç i que tu no tens ni rematada idea.
Jo no conec.
De qui són. Germans de Sang tampoc et devia sonar, com a musical mític.
No,
però
no,
bueno,
no.
Anem fent. Anem a parlar de la Dulceida, si vols. Va.
Hola, preciosos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy por fin os traigo el esperado House Tour de la Dulce Home.
Doncs aviat potser tindrem nou House Tour, perquè la Dulceida i l'Alba Pou han anunciat que s'han comprat la casa dels seus somnis. Això sí, s'hauran d'esperar força temps perquè encara no existeix.
Exacte, ho va explicar ahir la Dulceida als seus Instastories. S'han comprat una casa a Madrid i, a més, ella sent la justifica... O sigui, fins i tot es justifica de per què ho ha fet i per què no se l'ha comprat a Barcelona. Suposo que hi ha avançant-se a retrets que podrien fer-li, no? Perquè és veritat que ella és una gran abanderada de Barcelona, ha viscut molt la gran part de la seva vida aquí i diu que bàsicament han de viure a Madrid per feina. Que de moment encara els hi queden uns anyets allà i que s'hi van llançant. No tindran la casa fins al 2025.
Què dius ara? Falta molt temps.
Rei, però és que això saps què vol dir, oi?
Que la fan construir de zero, no? Se l'estan dissenyant a mida.
I, de fet, hi ha rumors sobre qui deu ser la persona que els està dissenyant la casa. Es diu que serà segurament el Pablo Castellano, que és l'home de la Maria Pombó. Mm-hmm. També per unes fotografies que van compartir els quatre junts fa molt poc. Ells no són del mateix ambient, és a dir, no són tan amics com per anar sempre a fer unes canyes, saps?
Potser van quedar ja per parlar d'això, creus?
És el que es diu, és el que es diu, i podria ser perquè el Pablo Castellano es dedica al món de la construcció i ha construït diverses cases d'influencers i famosos. Bueno, que siguin molt felices. A mi em sembla, és a dir, a mi em faria molta angúnia comprar-me una casa que m'arribarà el 2025 quan potser fa què? Que han tornat. Potser
és que fa molt
no fa
poc, és això, a veure si aguanten, no? Bueno, poden passar mil coses pel camí.
Però bueno, mira, tu, una casa sempre es pot vendre.
I creus que la registraran a nom de les dues? Meitat i meitat? Que la paguen la meitat cada una, la casa?
Sí, jo crec que sí.
I si mai passa alguna cosa, algú se l'haurà de vendre, comprar-li a l'altre, o se la venen tota?
Jo crec que fan meitat i meitat.
Passen 4 minuts d'un quart de dues.
Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
Veu anar vosaltres a la presentació de l'Abraham Orriols, ahir a la llibreria Ona de Barcelona?
Mira, hi vaig estar a punt d'anar i al final vaig fer doncs, aquestes coses que et passen un dilluns, de dir, potser no toca ara sortir de casa,
mig
plovia, feia mal dia, feia fred, i em va fer mandra, i ara mira, me'n penedeixo, perquè no. me'n penedeixo moltíssim, però veig la Juliana, la ressaca que porta, i penso...
No, és precisament de la presentació, deu ser de la post-presentació.
No puc ni parlar. O sigui, t'ho juro que estic... Em fa vergonya perquè la Marta Montaner ens està escoltant.
Sí?
Un petó.
Home, un petó molt gros. Ella i la Nina.
Em fa vergonya que ens escolti, perquè avui és el meu pitjor dia. En plan, no estic podent parlar realment.
I mira que feia mal temps per sortir de casa perquè plovisquejava.
Exacte.
Pau, que jo vaig anar a la presentació pensant, ara quan torni a casa em faré un caldo, vull dir aquesta la meva mentalitat, però mira, em vaig entrar a bancar.
Escolta'm una cosa, és veritat que en Ramon Pellicer va arribar molt tard perquè es va confondre i es va presentar a la llibreria d'Ona, que hi ha Gràcia?
Sí, i imposava tantíssim. Hi ha diverses persones que el veien per primera vegada i es van quedar realment xocats, perquè és que... No superes veure el Ramon Pellicer. Ja. El primer dia impressiona molt.
És alt.
És alt, és ben plantat. Aquella camisa, així com un punt forçada, no? Perquè li va un punt apretada, però lo just.
L'apretat just
aquella
perquè...
Aquella mirada, sí. Com va conduir la presentació.
Bronzejat, és... va arribar bronzejat. Sí.
Efectivament, o sigui, és tot, és tot, és tot. És una manera d'estar, és increïble.
No. Tenir-lo a prop et fa sentir bé. Sí, Ramon Pellicer, encara que no hi parlis.
Que no estigueu fent un gran massa, eh?
No.
No l'has vist, oi, en persona?
Un dia el van tenir en aquest estudi... I és dels millors moments que hem viscut en aquest estudi.
Et desmaiaràs.
Estàvem perfecte aquí.
Jo us informaré.
Ahir Aitana Bonmatí va guanyar la pilota d'or.
Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
És el jugador de tennis Novak Djokovic, que va ser l'encarregat d'anunciar que la jugadora del Barça s'enduia aquest guardó, que rebia amb molta il·lusió i nerviosisme. I un guardó que pràcticament ja se sabia que el guanyaria ella, no? Vull dir, no sé si estan gaire nerviosos allà, abans que diguin el seu nom.
És cert que es donava molt per fet, però ella ha explicat que els últims dies no dormia bé perquè no està acostumada a ser la protagonista d'un acte així i a rebre un premi d'aquesta dimensió. I també em sembla que estava preocupada pel discurs i per això quan va pujar a l'escenari a recollir la pilota d'or se'n va anar directament al faristol per parlar sense abans haver agafat el guardó i fer-se la foto.
Sana, we're going to give you the Ballon d'Or, of course. Ladies and gentlemen, the Women's Ballon d'Or of this year.
Aquest és el moment que li han de cridar l'atenció de dir, tia, recull primer la pilota i llavors el discurs.
Sí.
Això vol dir que el tenia molt estudiat, que ara ho sentirem, i que tenia moltes ganes de parlar.
Estava preparat, es nota, i penso que això molt ben mesurat. La salutació, de fet, va ser en francès i les primeres paraules en castellà.
Bonsoir. Estoy muy orgullosa de recibir el Ballon d'Or esta noche. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras, staff, trabajadores del Barça y la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año yo no estaría hoy aquí.
Si heu vist les imatges, veureu que no llegeix en cap moment.
Se l'ha preparat.
No té paperet.
Se'l sap de memòria, increïble.
Se'l sap de memòria.
Sí. I després va continuar en català per recordar els seus orígens i destacar l'aposta del Club Blaugrana pel futbol femení.
M'agradaria continuar per agrair als tres clubs on he jugat. Cede Ribas, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies. I sobretot al Barça, al meu club. Encapçalat per l'avui present aquí, president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú creia, per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple? Som un club referent mundial.
President del Barça, Joan Laporta, molt emocionat.
Emocionat, que li tremolava fins i tot una mica el llavi, que dius, bueno, aquest senyor es trencarà aquí i seria meravellós.
Últimament plora molt en Laporta.
Sí, s'emociona molt. Fàcil. Està en una època de construcció.
Potser és que matina molt. Quan matines molt, t'emociones més fàcilment.
Sí.
Escolta'm una cosa, per què va fer primer el discurs en castellà? Això em dol molt.
Com ho haguessis organitzat, aviam tu.
Com a mínim en castellà no parles, tio. Fas el discurs en català i en anglès. Perdoneu, jo sóc com una tieta amb el llaç groc.
Ho ha fet en tots els idiomes de la gala, no?
I quan ella va utilitzar el castellà, també es va dirigir a la selecció espanyola, que justament aquest estiu s'han endut una victòria molt important. Les últimes paraules del discurs d'Aitana sí que van ser en anglès.
Finally, congratulations to all the nominees. All of them are great and inspiring footballers. As role model, we have a responsibility on and off the pitch. We should be more than athletes. Keep leading by example and keep fighting together for a better, peaceful and equal world.
Escolta, Merci. Molt bé aquest accent, eh?
Sí.
Es nota aquí una bona escola a Ribes.
Per qui no l'hagi entès, va dir que tenen una responsabilitat dins i fora del terreny de joc, que han de ser més que esportistes, i una reivindicació que s'hauria d'aplicar a la mateixa gala d'ahir, perquè quan va actuar el cantant Rema...
Clar, veiem
no, no
Rema...
aquesta cançó és exquisita.
Bueno, llavors... Doncs jo no la podré tornar a escoltar igual després d'aquest vídeo.
Clar, es veu en Rema, que està a l'escenari cantant la cançó,
sí.
Llavors baixa a primera fila i comença a saludar algunes de les persones que estan allà assegudes.
A primera fila hi ha els nominats, futbolistes homes i futbolistes dones, que opten a la pilota d'or corresponent, i què passa? Només dona la mà als futbolistes homes.
És molt greu.
És molt greu, però aquesta cançó segueix sent una delícia.
A mi em sap molt greu, perquè m'encanta aquesta cançó.
De l'autor. Sí, sí, és molt bona la cançó, però
sí,
el seu
però
gest...
Ja...
Doncs,
no puc parar de pensar en això.
Bueno, doncs...
I el Messi també va guanyar.
Conflicte. Sí, també va guanyar Messi. Al final en parlarem, però vull recuperar el discurs d'Aitana en català perquè va voler recordar els seus pares.
Però sobretot gràcies als meus pares, Rosa i Vicent, avui presents aquí també. Vosaltres vau lluitar per canviar la norma dels cognoms a Espanya i ho vau aconseguir. Jo porto aquesta lluita i resiliència a la sang i això és gràcies a vosaltres.
Van ser força protagonistes, els pares, al lliurament de la pilota d'or, perquè després del discurs d'Aitana van emetre un vídeo que s'havia gravat a Sant Pere de Ribes, al seu poble, i sortia el pare a l'habitatge familiar que explicava en català que hi ha viscut fins fa 3 anys, l'Aitana allà, que manté molts vincles amb Sant Pere de Ribes, i també sortia mirant els àlbums de fotos amb imatges d'ella de petita, i deia que fins als 5 anys no va començar a tenir interès en el futbol.
Un vídeo, perdona, molt de festa d'aniversari, però
sí.
Que m'agrada que el posin en una gala tan transcendental i important com aquesta.
És que era recordar això, no?, dels inicis al pati de l'escola, com va saltar el Ribes, el club del poble, on era l'única nena de l'equip. I vaja, molt emotiu i també familiar en un acte mundial. I que l'Aitana parlava dels seus pares, que havien lluitat per canviar la norma dels cognoms, diria que no som conscients d'això. És a dir, penso que podríem dir que els impulsors del fet que ara, quan una criatura neix, es decideixi quin és l'ordre dels cognoms, són els pares d'Aitana.
A veure, no, perdó, eh? Perdona
aviam,
que,
espera, que avui no li
no
està res bé a la Juliana. Aviam,
no, a veure, no, el que et vull dir és que entenc que devia ser una lluita col·lectiva de molta gent, no els pares de l'Aitana sols canviant una norma que existia a nivell de país. Això va ser molta gent.
Espero que tinguessin
un
una mica
general.
De suport i d'acompanyament.
És com si diguessis que una sola persona va aconseguir que les dones poguessin votar. Escolta, aquí va haver un treball en equip, Pau.
Bueno, sí,
és que
però ells devien ser uns actors importants
sí, però vull
en aquesta
tal
lluita.
Tal com estava formulant el titular, no s'entenia. Torna-ho a dir, sisplau.
Bueno, un moment, escolta'm, calma't, tu, avui. Hem dormit poc i ara ho fem pagar els companys de l'equip.
Podem dir que els pares van contribuir ara. Al fet que ara s'escolli doncs quin és l'ordre dels cognoms quan neix una criatura i va ser una lluita que la van arrossegar tant fins al punt que la mare, la Rosa Bonmatí, va anar al programa Bon Dia Catalunya de TV3 el 1999, un any després que hagués nascut l'Aitana, a explicar-ho.
Mare vella.
Pensava, doncs si ells posen el cognom jo també. Vull dir, és que era evident, no se m'havia acudit que això no podia ser real. Això vaig saber que no era possible fer-ho, fa molt poc, o sigui, ara la meva filla té 16 mesos, doncs fa 16 mesos.
Què va passar? Quan l'Aitana va néixer, el cognom del pare havia de ser el primer i el de la mare el segon, i per saltar-se la llei d'aquell moment, el que van fer, com va recordar el pare fa un temps a TV3, Vicent Conca, va ser inscriure l'Aitana com si fos filla d'una mare soltera fins que no es canviés la llei.
I vam iniciar un procés que va durar bàsicament un any i mig, perquè es canvies la llei, era filla de mare soltera, per dir-ho així a la pràctica.
És a dir, durant els seus primers 16 mesos de vida, l'Aitana es va dir Bonmatí Guidonet, com la seva mare, i un cop es va canviar la llei, es va dir Bonmatí Conca, com manté actualment, primer amb el cognom de la mare i després amb el del pare.
És molt gros com Vicent Conca deu ser l'home més deconstruït de Catalunya, perquè aquest canvi no ho han impulsat doncs, per lo típic, per un divorci, o perquè de cop i volta la filla té el trauma amb el pare i es vol canviar els cognoms, no sé, aquestes coses passen. No, ells volien, tot i estar junts i estar enamorats i tenir una filla en comú, que els cognoms anessin girats, i fins i tot fent aquest sacrifici de que l'Aitana no tenia el cognom del pare fins que es va provar el canvi.
I mira que Conca em sembla un cognom tan increïble, però clar, lluitar contra Bon Matí.
Bon Matí, que no bon pots lluitar matí. Contra Bon Matí.
Estàs a dir sí o sí, sí, és a dir, que allà els jutjats els haurien d'haver dit ja.
Sí, i s'ha de dir que els dos pares són professors d'institut de llengua i literatura catalana, i ell ha explicat, l'Aitana, que li han inculcat l'interès per la lectura, perquè a casa seva sembla que hi ha molts llibres, que una mica com si fos una biblioteca, i també les ganes d'aprendre. I una altra dada vinculada amb la família d'Aitana és que el seu pare va ser un dels detinguts i torturats per la Guàrdia Civil en l'operació Garzón del 1992.
Quin horror, pobret.
Ahir la mare i el pare van voler ser a París per acompanyar la filla, i quan ja li havien donat la pilota d'or van fer una entrevista amb TV3.
Què representen per vostès veure la seva filla que aixeca la pilota d'or per primera vegada?
Que no serà l'últim any.
El pare riu, el pare riu.
Sí. Perquè com lluita tant, és possible que vulgui seguir.
Els veig molt simpàtics, els veiem davant d'un fotocall amb el micro de TV3. Molt simpàtics, però molt incòmodes al mateix temps, em sembla.
Sí, i de fet el pare va voler fer una mica de reivindicació del món del futbol, la indústria, que s'ha de vigilar, que pot ser complicada. És a dir, que mantenen també la distància, malgrat que la filla estigui a aquest primer nivell.
És filla única, l'Aitana?
Diria que sí, no em vull equivocar, però vaja, sempre es parla d'ella.
Tu notes amb l'energia i això.
Saps per què? Perquè penso, germana gran, no li enganxa. Germana petita, tampoc gaire. Més germana petita que gran si hagués d'escollir, però jo crec que deu ser filla única, sí.
I avui en Ricard Ostrell ha parlat uns minuts amb l'Aitana al matí de Catalunya Ràdio i li ha demanat si va conversar amb l'altre guanyador de la pilota d'or d'ahir, que va ser Leo Messi.
Amb Messi vas poder parlar?
Sí, ja ho vaig poder parlar, tant abans de la gala com després, la típica foto amb les dues pilotes, no? Ja li vaig fer alguna broma, rotllo, que enhorabona per la seva primera pilota d'or.
Messi sí que ho va fer tot en castellà, eh? No va, diguéssim, separar el discurs.
Ell no sap que aquí parla en català.
Anglès, castellà, català.
I de les últimes hores justament ha circulat una imatge d'ells dos, de fa uns anys, quan Aitana encara no era tan coneguda i potser ni s'imaginava que compartiria un premi amb Messi, i ella es va voler fer una foto amb l'argentí quan encara jugava al Barça. Per acabar, si us heu quedat amb més ganes de sentir Aitana, avui al vespre també passarà pel Tot Costa.
No sé si ho havia somiat algun dia a la meva vida, perquè això que m'ha passat avui és molt heavy, no? I ni tan sols jo soc conscient del que ha passat.
Però no han gravat això.
Bé, era la imatge que han compartit a les xarxes per fer promoció amb el vídeo, i segur que el so que sentirem aquest vespre a Catalunya Ràdio serà molt millor.
Seguríssim, són molt guais els de Tot Costa, jo els escolto molt últimament.
Doncs avui els hauràs de posar, si vols sentir el que va explicar l'Aitana, que no hem comentat el look, jo no hi entenc gaire, de la manera de vestir, però m'han arribat veus que... no sé, que veure, potser que... el vestit no acaba d'agradar en general.
Mira, és gens el seu món.
Tan misògin?
No, misògin no. Jo és el que ho he comentat al meu entorn i em diuen, l'Aitana, doncs no...
Jo
no
convencia
el vestit de com anava.
I a favor teu diré que s'ha dit també d'un altre futbolista, que no em preguntis ni el nom, que anava amb una americana, com amb una mena de coll malament vermell, que també era horrorós, i també se li ha dit que anava fatal el vestit. Jo crec que en aquest cas és que no és gens el seu món, no li deu interessar gens el món de la moda, ni de l'estètica, ni de res, i es deu haver agafat un estilista, que és el que faria exactament jo, igual, i que em digués que m'he de posar i ja està, saps?
Va moníssima. Jo estic veient el vídeo que ha penjat.
A tu t'agrada,
al seu Instagram, i va moníssima. I perdona, ho pensen literalment 200.000 persones més, perquè té 200.000 likes en aquest post.
Jo només et dic que he llegit crítiques i he parlat amb algunes persones d'esport d'aquesta casa i deien, el vestit no sé si ens acaba de convèncer.
Té molts seguidors, l'Aitana Bonmatí.
Quants en té ara?
Un milió. Quan la vam entrevistar fa uns anys, potser tenia 40.000.
Fa res, un any i poc, a l'estiu de l'any passat, al suplement d'estiu.
Home, i ara amb la pilota d'or guanyarà encara molts més.
Sí, és que és el nivell de Messi.
Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Ara fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
A joc de cartes, mai s'ho juguen tot a una sola carta.
Parlarem del retorn de joc de cartes demà a TV3 i ho farem amb el seu presentador, en Marc Ribas.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Era ben feta, això és menjar-te una paella valenciana ben feta. Això és orgàsmic de la vida del paladar.
5 minuts, arribarem a 2:45 del migdia. Ja tenim aquí una nova temporada de Joc de Cartes a TV3, el programa que presenta Marc Ribas, i que demà a la nit engegarà una nova temporada. Marc Andreu, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Quina temporada és? Perquè jo al final ja m'he perdut entre l'estiu, la temporada regular, és com si ho hagués vist tota la vida.
És la setena de la temporada regular, però és igual quantes temporades mentre se'n segueixin fent episodis. A mi, de veritat, estic enganxadíssim.
Tu ets fan genuïnament, oi,
però,
de Joc de Cartes?
Però és el millor programa que tenim, perquè és el reality que tenim a Catalunya.
És molt bo, Joc de Cartes, és bo. Jo crec que agrada a tothom.
Molt. Jo no l'havia vist mai fins aquest estiu i de veritat per mi va ser un descobriment.
Quina sort, perquè ara tens totes les altres temporades per anar recuperant.
Sí,
igual
és una mica fake news, això, però bé, no passa res. A 3CAT només pots recuperar l'última temporada
mesa. Per què?
Crec que per temes de contracte i de drets dels participants no pots com recuperar-les totes, sinó que...
Ara ho entenc, perquè avui al matí dic, vaig a recuperar algunes coses al 3CAT, ja, dic, anem a estrenar ja la plataforma, traiem-li rendiment, i sí, no hi havia totes les temporades.
No
però sí que hi havia alguns capítols.
Hi ha gent que queda tan malament realment amb el seu restaurant que penses, quan abans ho esborrin millor, perquè és que els estàs fent una mala propaganda.
Però després la gent viu d'això molt de temps, perquè jo aquest estiu que ja m'hi he anat fixant, que això és l'efecte dels brackets, que fins que no te'ls posen a tu no te n'adones que tothom en porta, he anat veient Joc de Cartes a tot arreu. I vas als restaurants i la gent que ha participat tenen els cartellets d'hem participat a Joc de Cartes.
Home, perquè també hi vas per veure si ha millorat.
Absolutament. A veure, quan torna, quin horari, què veurem?
Roger, torna demà a les 10, després del Telenotícies.
Marc Andreu, no cal que estiguis tan impostat, eh? Digue'l normal.
T'ho dic molt en sèrio.
Com si jo fos tonto, no sé per què em parles.
És una cosa que sempre miro jo a la tele, allà al sofà, en directe. Coses que no passen normalment mai, però de veritat que us ho dic genuïnament, no és broma.
Sí, tu et bloqueixes els dimarts a la nit per poder mirar.
Dimecres, Laura, demà és
dimecres. De què anirà aquest capítol? A on se'n va?
De veritat, eh?
Però només estem parlant de Joc de Cartes, eh?
Calmem-nos. A on va i què va buscar?
A veure, a mi els temes també és un tema, els temes que parlen a cada programa. Demà, la millor mongeta del ganxet del Vallès.
No tenen vergonya.
Que és cada cop com anar fent més la rosca, saps, per trobar temes, però crec que serà interessant, no és broma. I van a quatre restaurants diferents, Sant Feliu de Codines, a Vilanova del Vallès, a Mata de Pere i a Vacarisses.
Molt bé.
Sí.
Doncs haurem d'estar pendents de quina és la millor mongeta.
El tema tampoc et dona joc, et donen joc als restauradors. Vull dir que fins que no els coneguem, no podrem saber massa cosa.
Per mi, aniria sent hora ja que canviessin els títols i deixessin de dir millor mongeta de no sé què. No, restaurador més imbècil de la comarca del Garraf.
No, però és per fer una mica de cultura gastronòmica, no? I de...
He estat mirant una mica de l'episodi de demà, perdó, perquè l'hem tingut en exclusiva. Hi ha una persona que fa freestyle. Un dels restauradors...
Quin horror!
Què vol dir que fa freestyle?
Com aquesta gent del metro que comença a cantar i improvisa.
Avui està molt maco. És que així...
Però això, mentre està cuinant a dintre la cuina, fa freestyle.
Això dins la cuina ho fa. Sí, he vist això.
I algú parla català? Perquè a la temporada d'estiu hi havia un tema amb la qüestió lingüística, que perdoneu, per avui ser la tieta de turno, però és veritat...
Sí,
avui estàs
molt emprenyada.
No, però és veritat que no sé com van fer el càsting.
Hi havia algun concursant que parlava castellà, però la majoria parlava en català, no fotem.
Hi havia bastant concursant castellà no parlant i sobretot hi havia moltes dificultats lingüístiques.
Jo crec que repetirà aquesta temporada perquè és un dels ingredients també d'aquest format, que hi ha tothom allà.
Va, necessitem més detalls de com serà aquesta nova temporada i per això ja podem saludar en Marc Ribas en directe. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, estàs a la cuina, entenc.
Sí, estic a la cuina amb el Giorgio, que tampoc parla el català.
Ei!
Que acaba d'arribar de Milà i no el parla.
Una abraçada per ell.
Però l'acabarà parlant, segur, si treballa al teu costat.
L'acabarà parlant perquè treballant aquí no té com.
Clar, escolta'm, la taverna del Siri és el teu restaurant de Terrassa, Marc. I jo pensava, ho demanava internament, dic, no sé si en Marc hi és allà cada dia, i m'han dit que sí, que estàs al peu del canó.
Jo estic aquí, mira, tallant porros, ara.
Escolta'm, i com tu manegues quan tens rodatges i tot això? Deus tenir un segon de cuina que, vaja, que hi confies moltíssim, no?
Doncs sí, home, tinc un equip fantàstic, tots ells, no només el segon de cuina, sinó tant en cuina com en sala. Per sort, les coses no es fan soles i tothom treballa, és igual que en un programa de ràdio o de tele, doncs el que fa possible és un bon equip.
Veig que anirem sentint tot el porro, ara com se l'ha tirat a la fregidora, a l'olla. No, m'encanta.
Sortiré un moment.
Val.
Jo soc d'estalviar feina i m'aniré a la barra. Vinga,
molt bé.
I quina recepta estàs fent, Marc, ja que hi som? Amb porro, què es fa?
Ara amb el porro estic preparant un suc d'arrels. Jo faig un caldo molt concentrat, com si fos allò que se'n diuen demi-glace amb carn. En faig un igual, però amb verdures, amb vegetals. No amb verdures, sinó amb vegetals, en direm. I en dic suc d'arrels. I quan amb els plats vegans o vegetarians els enriqueixo, diguéssim, amb aquest caldo. I ara estic preparant la base per aquest brou. I això, si amb un brou de carn sabia que hem de torrar els ossos, aquí el que hem de fer és tallar, netejar doncs el porro, el xampinyó, el portobello, el moniato i la pastanaga. Tot això ho netejo i després ho tallo trossos i ho poso a torrar. Una vegada és torrat, ho poso en una olla, li cobreixo amb aigua mineral o aigua osmotitzada, jo aquí tinc aigua osmotitzada, com si ho faig a casa, és així, i deixo que bulli tota la nit. I l'endemà ja puc agafar, el puc colar, i el poso a reduir. I el poses en el foc fort, ja un cop colat, i això va reduint fins que t'agafa una textura de mel.
Meravellós. Meravellós.
És el que estava preparant. Ara, el que passa que a la cuina no preparem mai una cosa sola. Preparem aquesta més 70 més. Estic fent pastissos de formatge per una altra banda.
Ai, que bons.
Clar, això no ho he entès mai, com no us lieu portant tantes receptes al mateix temps. I Marc, avui que estava mirant, diguéssim, les ressenyes que la gent fa del teu restaurant, la Taverna del Ciri de Terrassa, et volia demanar si t'obsessiona fins al punt d'entrar sovint a mirar què et diu la gent del teu restaurant i les puntuacions, no?
Ai, a la vida.
Per què?
No sé ni com es fa. No sé, no he llegit mai una ressenya de Google, no, perquè em fa l'efecte que la persona que escriu aquí és una persona molt infeliç. Igual que em vaig treure el Twitter, diguéssim, hi ha coses que no vull a la meva vida i una d'elles és aquesta, no? Aquí arriba a la una de la matinada a casa seva amb la seva parella i agafa el seu ordinador portàtil, l'obre i es posa a fer una cosa així després d'haver anat a sopar amb ella, no? En comptes d'agafar i dedicar-se a les, diguéssim, activitats pròpies de fer en parella el fornici. No?
Escolta, Marc,
és
clar...
És algú que té problemes.
Sí, sí, no
vull,
jo...
No vull.
No, jo, com que tu et passes el dia puntuant en els restaurants i tot, en el programa, dic, no sé, potser ell també vol saber com la gent li està puntuant al seu restaurant, però vaja, no, però veig que no.
No, perquè, a més, jo el que faig és presentar i conduir, diguéssim, un programa en el que la gent vol ser valorada i puntuada. Després, jo, a mi el que em sembla que TripAdvisor en el seu moment i ara Google el que fan és fer negoci amb els negocis d'un altre sense que aquest altre entregui cap mena de benefici, sense que em pugui sortir. O sigui, jo no m'hi he posat aquí dins, però ells poden fer negoci d'això i no només això, sinó que jo no em puc sortir.
Per tant...
I no cal ni tan sols que hagis vingut al meu restaurant. Jo vaig a un restaurant a fer el joc de cartes i hem anat tots en aquell restaurant i tots puntuem. Tu pots fer una valoració d'un restaurant sense haver-hi anat mai.
Això és veritat i és del que es queixa molta gent que té negoci, molta gent del món de la,
llavors,
de la restauració.
Jo no hi he entrat mai, absolutament mai, perquè primer, no sé quin criteri... És a dir,
tens bona nota, t'avanço que tens bastanta bona nota, Marc.
Cal discernir el que és el bon gust, o sigui, el gust del criteri. El gust, tothom té un bon gust o un mal gust segons ell. És com el cul, tothom té el seu. Però el criteri s'educa. I has de saber, no?, de segons què. I llavors és com si ara tu et poses a fer crítica de cinema i no has vist mai una pel·lícula amb més enllà de mirar-te la casa teva, és a dir, no saps com funciona rodar una pel·lícula o un programa de televisió o un programa de ràdio.
Sí, sí. No, queda clar que estàs en contra de les puntuacions obertes i jo ho entenc perfectament. Per parlar un moment del programa, clar, setena temporada, estàvem parlant aquí sense comptar les de l'estiu, t'il·lusiona o ja vas una mica en pilot automàtic amb aquests nous capítols?
No, cada any és diferent per diversos motius. Primer perquè l'única persona, diguéssim, de TV3 que fa el programa sóc jo. I tota la resta, doncs, són freelance. Què vol dir això? Que, malauradament, no pots coincidir amb el mateix equip cada any. i recuperes doncs companyes i companys d'altres d'altres temporades, de vegades, i després tornes a fer el programa amb gent nova també cada any i n'aprens més. Cada vegada això et va enriquint més, hi ha més aprenentatges i d'això. I després el programa, l'excusa són els restaurants, però el programa va de persones, és un reality show. Cada vegada tu coneixes persones diferents. I quan tu et penses que ja ho has vist tot, merda, vull dir, et sorprenen. Les qualitats humanes sempre et sorprenen. I sempre hi ha algú que et deixa descol·locat i és fantàstic. A part de que a mi m'encanta cuinar, és el meu ofici i és la meva passió, però també m'encanta falar. I conèixer llocs, doncs, per mi és molt positiu. O sigui que... fantàstic, perquè coincideixo amb gent que havia treballat, amb gent que encara no he treballat, o amb gent que havia treballat fa temps, o amb els mateixos de l'any passat, és igual, això per una banda. Som l'equip de rodatge 25 persones, i això doncs fa que te'n vas amb els teus col·legues de colònies, home, durant 4 mesos.
Perfecte, ho has venut, fantàstic, que em venen ganes a mi tot d'incorporar-me a l'equip de joc de cartes. I Marc, ja per acabar, aquest any quin vehicle t'han posat de publicitat? Perquè aquest estiu et veiem una moto que tenia 4 o 5 rodes voltant.
No, a l'hivern no hi ha vehicle de publicitat.
Ah, n'hi ha sense vehicle, val.
No,
val.
Jo volia una bicicleta perquè la moto aquesta que portem Yamaha, sí, la gent de Yamaha fa unes bicis elèctriques molt guapes.
Clar.
Podria anar amb bici, yeah? I llavors, com que ja s'ha gastat, és com una mica les sabates, quan et deixen unes sabates, una casa, et deixen unes sabates per la tele, i llavors diu, bueno, ja queda-te-les, com que després pensava, dic, mira, si posa la bici, te la pots quedar, i tot. Però no, m'ha posat la moto i la moto no me la puc quedar.
Molt bé, doncs esperarem a veure si et veiem amb bici un dia d'aquests. Marc, que vagi molt bé l'estrena i que tingueu un bon servei ara al migdia, aquí al City de Terrassa.
No, avui no. Obrim demà excepcionalment. Normalment obrim de dijous a diumenge, i demà, al ser festiu, al ser el dia de Halloween, pues, obrirem demà migdia. I això ha fet que avui hagi d'estar aquí, allà i a tot arreu.
Perfecte, doncs va, que vagi molt bé demà.
Servei al migdia i estrena a la nit.
Mare de Déu. No pares. Marc Ribas, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Vosaltres, un petó. Adéu.
8 minuts. Arribarem a les 2 del migdia. Demà, mira, joc
ja
de cartes.
No parlarem més de joc de cartes.
Què
avui
més volies explicar?
No, que hi ha un tot, canvi important. No, crec que s'ha deixat un canvi. Que han canviat les puntuacions aquesta temporada. I el seu vot hi haurà, podrà capgirar el resultat final, que això és superinteressant, perquè sí que és veritat que fins ara el joc del Marc Ribas sempre passa que no canvia res i acaba sent les votacions, acaben pujant una mica el número, però sempre el guanyador acaba sent el mateix.
I aquesta temporada
què
passarà?
Aquesta temporada ja no han acabat d'explicar, però que això, que canvia el sistema de puntuacions.
I que es vegi més estona.
Qui, el Marc?
No, com han puntuat.
Que t'enfoquin més, que surti més a càmera.
Perquè són aquells plànols del final on et posen les puntuacions que gairebé no tens temps de veure-ho bé, ho dic de veritat.
Que has
de
fer com la foto amb el mòbil per després recuperar-ho, no?
Doncs ha estat un estiu, diguéssim, que TV3 ha decidit aplicar bastants canvis, perquè a Eufòria també han dit que hi ha canvis.
Sí, també han dit que hi ha gent que mai s'han fet. Hi ha gent pel carrer mirant a veure si pillen algú que canta bé, vull dir-te.
Realment, molts canvis.
I no sé si heu comentat un moment Eufòria, però de la notícia que heu dit avui, de que els càstings ja estan oberts, no? Heu comentat al principi del programa.
Sí, tu l'estaves escoltant, però sí.
No, però que també la notícia és important de que segueix Marta Torner, no?, que podem deduir.
Sí, ella ha fet la promoció, surt en el vídeo.
Escolta el programa, Marc Andreu.
Sí, posa't el podcast, no tenim per què tornar-t'ho a explicar tot.
No, però volia remarcar, per si no ho estava sentint el Marc Ribas, que ho tingui clar també ell.
Molt bé, doncs ens queda molt clar. Que vagi bé la castanyada, on vas?
Aquí em quedaré a casona amb el Halloween. No sé com ho ha dit en Marc.
Molt bé, que vagi bé, Marc Andreu. Fins dijous. Si tenim temps, perquè clar, també hem d'anar a publicitat, tenim la segona part pendent de les lletres de l'Oreja de Van Gogh, que han envellit una mica malament, que sí que és veritat que fa uns quants dies que estem arrossegant.
Vols dir que ho farem? Això m'ha sorprès que ho anunciessis i tot.
Jo crec que n'hauràs de triar dues.
Va,
a veure si tenim temps, de seguida.
Això.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Ens queden 4 minuts per arribar a les 2 del migdia. Hi ha lletres de cançons que amb el pas del temps doncs, potser envelleixen una mica malament. I, bueno, aquí és veritat que som molt fans de l'Oreja de Van Gogh, però la Laura ha fet un exercici de repassar algunes lletres, que són delicades, potser.
Com aquesta del vestit azul que escoltàvem ara, que, per si algú no recorda com acaba, acaba dient que la noia rasga su vestido con su sangre y escribe su final. O sigui, la tia totalment fora de si, ja. Vull dir, per mi és el cas més extrem que té Amaia Montero dintre de les seves lletres, dins de tot el seu madness personal, perquè aquesta senyora ja directament Romeo i Julieta, no? Es mata al final pel seu amor. Potser acaba en un capítol de crims, Amaia Montero, no ho sé. Després també, en el seu món paral·lel en què tot s'ho inventa, recordem, tot funciona al seu cap, escriuen la de noche. Y una vez duerma mi cabeza, tomaré el mando el corazón. Soñaré que tú me despiertas, que aún vive tu apuesta por nosotros dos.
Tampoc la salvem, aquesta?
Home, és un temazo. Estem tots aquí cantant-la. Oh,
clar,
però,
molt.
Però que s'inventa tot, aquesta senyora. Diu, en cuanto cierro los ojos se me coge el corazón. Lo que dura un parpadeo es ya una foto de los dos. O sigui, la tia no pot parar de pensar en el seu amor obsessiu per aquesta persona, que no sabem ni si tan sols existeix. I és que en el disc de Guapa hi ha molta imaginació, ja ho veureu. Me abrazaría el diablo sin duda.
Muñeca de trapo.
Que no han hablado nunca, claro.
Amaia Montero, bon dia.
Amaia Montero, com va el pacte amb el diable? Perquè, clar, aquí ja t'entregues directament a l'infern, a Satanàs, per una persona que ni tan sols et parla, perquè diu, te pierdo en tus silencios. És que parla amb gent que no existeix.
Ella prefereix una muñeca de trapo.
És molt heavy. Sort que la tercera cançó ja ens avisa de què va, perquè es diu Dulce Locura.
Tenim un karaoke muntat a l'estudi.
Aquesta cançó és... Roger, ara quan agafem el cotxe haurem d'escoltar l'Oreja de Van Gogh, eh?
Home, només faltaria. Ni una sola cançó que no vagi d'això, eh? D'amor boig i obsessiu. La quarta del disc de Guapa es diu Perdida i ja se li en va aquí totalment la olla. Me dejé llevar por una tontería. Pensé que te quería un poco más que a mí. Si pudiera dar la vida en la perdida,
volver a ser tu niña, me haría tan feliz. Aquí repartim la vida com aquell que se reparteix però com us, eh?
No, donaria la vida per qualsevol. Aquesta preocupa una mica també el tros que diu, em pensava que t'estimava més a tu que a mi. Home, Amaia, de primer una mica d'autoestima, no?
Tot allà des de Donosti cantant aquestes bogeries, meravellós.
Ho deixarem aquí, perquè jo vull seguir escoltant l'Oreja de Van Gogh sense
com
pensar
com heu trobat
que...
l'excusa per escoltar res? 4 cançonetes de l'Oreja de Van Gogh aquí al final, que queda bé i ja està, no?
Laura Grau, que vagi molt bé la castanyada.
Igualment.
Demà descansar, dijous... T'esperem aquí a partir de la 1 del migdia. Juliana, que vagi molt bé.
I tant, amb festa de tardor avui, a Sant Esteve de Palautordera, fent una mica de comarca.
Molt bé,
què faràs?
Se't veu contenta.
Estic destrossada. Què faràs, tu?
No ho sé, ara ho miraré. De moment, escoltar el Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.